de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i estàs a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts, dijous, avui 27 de febrer del 2020. Hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut una mínima de 2.8 i hores d'ara vent de ponent, però de 18 km per hora. Per tant, aquest és totalment assumible. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Una repassada ràpida a la darrera hora informativa. Parlarem dels consells veterinaris, com sempre, des d'Anadon Veterinaris. I també estarà amb nosaltres el nostre nutricionista, el Cristian Didier, per parlar de salut i de nutrició. Encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, avui és dijous, per tant, tenim la nieve en la copa amb el David Velasco, amb totes les informacions i estat de les pistes de manera actualitzada, gruixos, pistes obertes i, a més, totes les informacions i les activitats que duran a terme el cap de setmana a les principals estacions hivernals. I fins a les dues, perquè ja saps que t'acompanyem de les 12:20 fins a les dues cada dia. Ara sí, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida, el cel estarà ennuvolat al terç nord, amb precipitacions al Pirineu i la cota de neu pujant a 1.800 metres i a la resta de temps molt estable, només amb intervals de núvols alts. Les temperatures pujant, arribarem avui a 20 graus de màxima a Lleida capital, 19 a Balaguer, 17 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. Pel que fa al vent, bufa de component oest i esperem intervals força al sud de la província. Demà divendres tindrem també el cel ennuvolat en la meitat nord, amb precipitacions febles a primeres hores al Pirineu, que seran de neu a 1.800 metres i a la tarda només intervals ennuvolats. Al sud de la província, cel serè o poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts a la tarda. Les temperatures pujaran lleugerament, amb màximes demà de 20 graus a Lleida, capital i Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 16 a Viella. El vent demà ho farà variable flux a la meitat nord i al sud vent de component oest i anirà canviant a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. 12:22 minuts i mig. Actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de la xarxa viària lleidatana, i és que la circulació pels dos carrils de la Nacional 260, el punt afectat fa un mes per una esllevissada, es recuperarà demà divendres. La consolidació del talús, on es va produir el despreniment situat al pont de Bar, ha suposat un cost de 330.000 euros. Com dèiem, com va passar, aquells diners que no t'acabes gastant per mantenir la xarxa viària, te'ls acabes gastant després o incrementant el que et costaria, i a més en perjudici dels usuaris, perquè la Nacional 260, des de llavors, doncs que no té una circulació fluida. Amb successos, un detingut s'escapa mentre era traslladat amb el vehicle policial a Lleida després de trencar el vidre amb el cap. Els Mossos mantenen una investigació oberta per intentar localitzar-lo. Ull, perquè és de pel·lícula, eh? Si, vull dir, si en lloc de Lleida estiguéssim a Hollywood, d'això en farien una pel·lícula segur. Una persona emmanillada al davant, però emmanillada a les dues mans, a cops de cap trenca el vidre de la finestra d'un vehicle. Jo desconec exactament si potser va fent algun element contundent, però vaja, jo a cops de cap no em veig trencant un vehicle d'una finestra d'un cotxe policial, o sigui, com sigui que el va trencar, i s'escapa emmanillat, suposo que mig marejat, perquè dels cops al cap, i de moment no el van poder enganxar, O sigui que això és de pel·lícula total. També amb successos, batalla campal entre dues famílies d'un mateix bloc al CK es va produir per causes que s'investiguen en ple carrer Cuenca. Els veïns diuen que fa temps que estan enfrontades i volen més seguretat amb una patrulla fixa. O sigui que hi ha dues famílies enfrontades visquent al mateix bloc del carrer Cuenca, al CKD de Sant Pere, i en lloc de mediar o buscar la solució, doncs no, que volem una patrulla dels Mossos fixa. Però clar, és que si tenen un problema, l'espurna pot saltar en qualsevol moment. Per tant, tenir una patrulla fixa allí per quan salti l'espurna, potser serà més fàcil buscar on està el problema, dic jo, eh? D'això en parlàvem a principi de setmana, i ull perquè finalment s'han dut per davant el el director de l'Hospital Arnau de Vilanova. El director mèdic de l'Arnau ha cessat després de l'escàndol per la filtració d'un examen. D'això en parlàvem a principi de setmana. La denúncia del facultatiu que va impugnar l'oposició en el Servei de Neurologia ha implicat que Francesc Purroi ha quedat implicat a Francesc Purroi en el cas i ahir va posar el càrrec a disposició de l'Institut Català de la Salut, que ha optat per rellevar-lo. Recordem que un facultatiu va impugnar l'oposició perquè es va descobrir que hi havia hagut, que s'havia filtrat contingut de l'examen amb persones interessades. I, per tant, a partir d'aquí s'ha destapat tot plegat. A Lleida, programa unitari amb 75 actes en un mes a l'entorn del Dia Internacional de les Dones. Per tant, no hi ha només el dia 8 de març, sinó a dies abans i després, i un total de 75 actes. La regidora Sandra Castro destaca l'increment de les entitats participants i del nombre d'activitats organitzades. I l'Escola de Països Catalans ha acollit la presentació d'Infantilia, on s'ha pogut viure una gran actuació que l'ha viscut la nostra companya Maria Martínez.
L'Escola Països Catalans de Lleida ha sigut l'escenari de la presentació Infantilia, que és un projecte que recupera cançons infantils tradicionals interpretades en lleidatà. I Infantilia és una eina també de treball per pares i mestres que volen transmetre aquestes cançons més tradicionals als més petits i que volen recuperar i reivindicar el patrimoni immaterial de les comarques del Ponent. Escoltem a una de les membres de Carregades de Romansos.
El que hem fet ha sigut indagar dins de l'obra del cançoner popular quines cançons infantils hi havia, que les hem trobat boniques, que les hem trobat que podien ser didàcticament aprofitables pels nens i que són fàcils de cantar, de manera que hi ha cançons recollides entre 1922 i 1936 i altres indrets de terres de Ponent. Per tant, és un producte que té cançó tradicional popular i cançó tradicional que no és popular perquè no és coneguda, però que ho serà a partir d'ara.
Així, els alumnes més petits han gaudit d'un tast musical a càrrec del grup de polifonia vocal Carregades de Romansos, acompanyades pel pianista i compositor David Prades. Tots ells són impulsors de la iniciativa i finalment han cantat tots junts algunes de les cançons del disc.
Tu, Maria, però te feina tenies aguantar el micròfon, eh? No t'has animat a cantar.
No, és que no me les sabia encara.
Però cantaven bé, eh?
Sí, super. Em posaré el disc per aprendre-les.
Tenim bona cantera de canalla a Lleida. Gràcies, Maria. I nosaltres, abans de parlar d'esports, encara direm que la UGT denuncia males condicions laborals a la policia local de Cervera. El sindicat assegura que els treballadors han de cobrir torns de treball amb un sol agent per manca d'efectius. Ara, si parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades, les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol i és que el Lleida Esportiu pagarà l'entrada al Prat a 100 abonats. El club disposa de 200 localitats que posarà a la venda dissabte a 15 euros.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
Adelántate al calor y disfruta de un Fujitsu que te proporciona el mínimo consumo con el máximo silencio.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja arriba el moment dels consells veterinaris. Com cada setmana ens arriben des d'Anadon Veterinaris, el carrer Segrià número 11, i també el seu telèfon a internet, que fa dues setmanes que no ho dic, però vaja, escolta, que avui en dia tu www.anadonvet.com www.adonvet.com i allí els trobaràs a Adon Vet, de veterinaris en Adon Vet, i allí els trobaràs, i si no, xarxes socials. I el buscador, tu fiques el buscador i et surt. Això és molt fàcil avui en dia. Però a Lleida estan al carrer Segrià número 11 i al telèfon estan sempre, les 24 hores, amb torns rotatius, per poder-te oferir aquesta assistència 24 hores, 365 dies a l'any. Sempre, sempre, sempre tens un veterinari de guàrdia. 973-266-388. 973-266-388. Com sempre, avui amb nosaltres la infermera veterinària, l'Aima Sabaté, que ja els ha vist de tots colors i que aquesta és la gràcia que aquí ens ho expliqui. Aima, què tal?
Bon dia.
Hola,
bon dia.
No, dic de tots els colors perquè ara m'ha vingut a la ment, és veritat, fa dues setmanes parlàvem i algun missatge hem rebut d'això, eh? Nosaltres tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. De quan me vas dir que també banyàveu els gats, diu, però els sedem abans.
Sí, sí. Bajo sedación.
Clar, sí. Perquè, a veure, el de casa ja costa, pues imagina't un de fora que no saps com, abans d'evitar problemes, mira, el sedem, el banyem, el raspallem, l'assequem i content cap a casa.
Sí, talla cal, clar.
A més,
sí.
Pensa que, de totes maneres, escolta, jo vaig tenir, a casa vam tenir un gat, escolta, que ens va sortir magnífic, les coses com siguin. És curiós perquè de tot un... Bueno, d'allò que es ficava l'anunci de regalo gatos, perquè al final la gata doncs, se m'ha quedat embarassada i n'ha tingut aquí 7 o 8, o 5 o 6. El darrer, el que no va voler ningú perquè era el més lleig, per entendre'ns, al final va ser el més bo, tu. És curiós, eh?
Dic, perquè a vegades la gent...
No, és que tenia la cua... Era un xamès. Tenia la cua trencada i tallada. És que no sé què... No té tant pèl blanc al morro, no sé què. Pues nosaltres vam anar allà i diu, mira, només queda aquest. Pues ben guapo que és. Oh, pues no l'ha volgut ningú. Pues escolta, us asseguro que tenia les ungles, se li tallava cada mes o cada mes i mig, i menys alguna vegada puntual no va rascar mai res a casa. No estava esterilitzat, no se li va fer res de... i vivia a casa com un rei. També és veritat que 3 mesos a l'any anava cap al camp i allí feia de tot. T'asseguro que perdia quilos, s'aprimava un munt. Llavors tornava a casa el setembre o octubre i sí, fins al Nadal s'engreixava que no veguis. És curiós això, eh? Però bueno. Escolta, va, tonteries personals a part. Anem a parlar d'un tema seriós avui. Tots ho són, encara que els tractem amb humor. Però anem a parlar d'un tema seriós perquè, tot i que jo recordo els anys 80 i anys 90, aquelles campanyes de tele que et deien «El nunca lo haría» i parlaven d'abandonar el gos, que em sembla una acció tan inhumana, per entendre'ns, encara que parlem d'un animal. O sigui, és a dir, tens un animal a casa, el cuides, se suposa que l'estimes, te'n vas un dia de viatge i, hòstia, no sé on col·locar-lo, anem a la benzinera, obres la porta i marxes corrents. I allí el deixes. És que, vaja, o sigui, el nunca lo haría, la veritat és que era un eslògan ben triat. Però, com que resulta que els humans som així de... Bueno, és igual, anava a dir, som així de rucs a vegades, amb perdó, doncs no aprenem, i és veritat que hem dit mil vegades, i ho seguirem dient en aquest espai d'anar d'un veterinari, que tenir un animal a casa viu és una responsabilitat, i com tota responsabilitat hi ha moments divertits, però hi ha moments que no ho són.
Ho has de pensar bé abans.
Això ho hem de saber abans, per això sempre us dic que regalar un animal, si la persona que l'ha de rebre no ho sap, i ha sospesat tot i diu, pues escolta, vale, sí, llum verda, tria'l tu, però sí, jo ja sé el que és i el vull, no és una bona idea regalar un animal, de veritat, no és una bona idea, hi ha mil maneres més de quedar bé, no és una bona idea. Sí. Què passa si jo sóc una persona de bé, vaig pel... Bueno, és igual, vaig per qualsevol lloc, perquè això et pot passar a la ciutat, a un poble, al mig del camp, anant d'excursió per la muntanya, o sigui, i em trobo un animal que, francament, em dona la sensació que està abandonat.
O perdut, sí.
O perdut. Què fai, Imma?
A veure...
Anem a parlar d'un gos, perquè un gat és difícil, que els gats no es deixen ni a costar ni res. Anem a parlar d'un gos. Què fai?
Si ho trobem a Lleida... Bueno, el primer que s'ha de fer és trucar a la policia urbana. ¿Vale? Això és el primer que s'ha de fer. Ara, jo entenc que si estàs caminant per Lleida i te trobes un gosset petitet, mono, que es deixa agafar... Claro.
Sí, clar. Ull amb això, eh?
Sí. i veus que el, te miren amb aquella careta o et segueix i veus igual a vegades porten...
Porten collar.
Sí, a vegades porten collar. Lo més fàcil, a Catalunya el xip és obligatori.
Uh-huh.
Així que lo més fàcil és o trucar a la urbana i quedar-te amb el gosset fins que arribi la urbana o anar a qualsevol veterinari que li llegirà el xip
i
trucarà a la IAC.
Que igual s'ha perdut, eh? Igual s'ha perdut,
sí.
O s'ha escapat, eh?
No, sí, sí.
Que no sembla que trobem un gos sol pel carrer, no és que l'hagin abandonat, afortunadament.
Sí.
Vull dir que, escolta, mira, truquen... Ui, sí que l'havia perdut, el venen a buscar i ja està.
Claro, trucaran a la IAC o trucarem a la IAC i ja es ficaran en contacte amb el propietari perquè per la protecció de dades no es pot dir qui és el propietari, ni... però ells se ficaran...
En contacte.
En contacte i ja trucaran a la persona o a la policia o qui sigui qui tingui
Val.
El gos.
Aquest és el cas més feliç, per entendre'ns.
Sí.
Tot i que el xip és obligatori, igual no en porten.
Claro, si no en porten i la persona que s'ha trobat el gos, que moltes vegades pues, li ha agradat el gos i ho vol adoptar, en aquest cas li ficarà el xip i ho ficarà al seu nom.
Ha de fer alguna comunicació prèvia? És a dir, clar, jo em trobo un gos... per la ciutat, resulta que no té xip. Però vaja, ja es veu que no ha nascut a la indigència normalment, no? Jo he de comunicar amb algun lloc i durant un període de temps quede a l'aire o jo el puc adoptar directament?
És que si no té xip,
clar.
Com ho saps? Hi ha dues coses obligatòries, que això ho vull dir també. Una és ficar-li xip i l'altra donar-lo d'alta a l'Ajuntament.
Uh-huh.
A l'Ajuntament d'on tu...
Sí, sí, sí.
Lleida, de Rosselló, d'on siguis, vale? Si no hi ha cap d'aquestes coses... Pues el gos és teu. Bueno, és teu. Si el vols adoptar, pot estar el xip al teu nom
si
perfectament.
Si el vols adoptar, li has de posar el xip, si és que no en tenia.
Visita veterinària.
I donar visita veterinària i donar-lo d'alta al cens.
Exacte, i anar a l'Ajuntament i donar-lo d'alta.
Que això no costa diners, eh?
No, lo de l'Ajuntament no.
Perquè a vegades diuen, sí, home, mira, no costa res, però és per portar un cens, per entendre's.
Lo de l'Ajuntament no. I, bueno, aquest és el cas més únic.
També.
Claro.
Si és un gos... que ja dius, ui... o sigui, primer, no tots els gossos s'han de tocar, eh?
Bueno, sí, claro, evidentment.
T'ho dic perquè a la millor sí que fa aquella cara de pena i tal, i quan la llargues la mà et pega mossegada.
Exacte.
No vol dir que el gos sigui dolent, però igual les ha passat canutes, amb sí. Perdó, i, escolta, està curat d'espans.
Després, si en trobem un d'aquestos, lo millor, que normalment aquestos per llei de ciutat...
O és difícil perquè ells ja
normalment
marxen.
Són per les torres o així. Lo millor és trucar a la Guàrdia Urbana.
Mm-hmm.
Si per lo que sigui el poble és molt petit i no hi ha Guàrdia Urbana, anar a l'Ajuntament i comunicar-lo a l'Ajuntament, que ells ja se faran càrrec.
Val. Com m'acosto amb un gos? Imagina't que trobem un gos que veiem que està abandonat i tal, però està malament. Desnutrit o el veiem molt prim o jo què sé, li vull fer alguna cosa o veiem que està com va mig coix
Si té collar, lo millor és anar amb una corretja, bueno,
ah.
Deixar-lo que t'aulori i si veus que el gos és amic pues l'enganxes o l'agafes i el pots portar directament al veterinari o a la policia o on vulguis.
Si agafem un gos d'aquests re d'anar nosaltres directament amb una protectora d'animals i deixar-lo allà? O sí?
També seria una altra opció, però ells també tenen lector de xips i llegirien el xip, en cas de que tingués, pues, també podrien trucar a la IAC i dir, mira, ens hem trobat també. I molts ajuntaments treballen amb protectores, que igual portem el gos a l'ajuntament i els mateixos ja la truquen també.
Val.
Sí,
trobo un gos pel carrer, l'agafo i me'l porto cap a casa directament. O sigui, la primera visita al veterinari, primer, per comprovar que no tingui xip.
Sobretot, perquè si no te poden denunciar, si el gos no és abandonat, que s'ha perdut...
Ho has de comunicar.
Claro. Jo recomano una altra cosa, que això no és obligatori, però jo la recomano perquè va molt bé, és ficar-li una xapeta amb el nom i l'adreça, perquè això sí que és molt més fàcil.
Sí.
I pràctic, i ràpid. Si algú se li acaba de perdre el gos, si el trobo i truco aquell telèfon, és molt ràpid.
És ràpid, sí.
Que això no és obligatori, això
sí, sí, sí.
Ho dic jo perquè va molt bé.
Bueno, doncs, de totes maneres, precaució, eh? Precaució perquè, bueno, escolta, no sabem com les han passat aquests gossos i si queda per si els gossos no són dolents, però, escolta, pot reaccionar raro i que no tinguem algun problema. I, a
sí.
més, igual no està vacunat, i etcètera, etcètera.
Si ens fa por, lo millor sempre és trucar a l'Urbana.
Sí, sí. I ull la canalla, perquè la canalla també s'enamoren ràpid.
Ah, sí.
Ah, i el gosset cap allà. Ull, que no...
Sí.
que fins i tot els que ja coneixem s'ha d'anar amb cura.
Sí, sí, sí.
Doncs amb un que no coneixem, re d'anar allà i dir-se, mira, que juga amb el nen.
Sí, perquè pot tindre molta por,
clar,
i pot mossegar-se.
Que a vegades, quan un té por i no sap com reacciona, doncs un animal li passa exactament el mateix.
Igual,
normalment s'acaba defensant.
Sí, claro.
No s'acaba defensant de cap atac, però com que té por, per ell té por, doncs pega una mossegada, que
claro,
és el que diem sempre.
Sí, sí, teniu compte.
Els canals aquests de, que us hem dit són els fàcils, a Guàrdia Urbana, i si no hi ha Guàrdia Urbana, directament cap a l'Ajuntament.
Exacte.
I el pas, al final, és si porta xip, sabrem què ha passat o què no ha passat. I arrel d'allí, doncs, podem decidir una o una altra cosa, però aquest pas, i prudència, sobretot, prudència, i la visita al veterinari, si te l'acabes quedant.
Claro, sí,
aquest,
això
aquest
sí.
És bàsica. A on pots anar? Doncs mira, al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, que en saben, i vosaltres també teniu lector, oi, de xips?
Sí, sí, claro.
Vull dir
que a nosaltres ens arriben molt, que han
problema.
Trobat.
Carrer Segrià número 11, i si teniu qualsevol dubte, 973-266-388, que et trobes un gos, 266-388, i et diran, se l'ha trobat abandonat, doncs truqui a l'Urbana, si està demà
sí.
A Lleida, i ja està. Si no te'n recordes, i només te'n recordes d'aquest telèfon, doncs t'ho diran, 973-266-388. Imma Sabater, com sempre, un plaer. La setmana vinent parlarem d'un tema important, eh?
Sí, parlarem de la Leishmania.
Jo no tinc ni idea del que és això, però m'ha dit que si tinc gossos ho sabré. Mosquits, malalties, etc, etc. En parlarem d'això. Gràcies, Imma.
A tu.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-2893-09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 970 3, 78, 85, 17.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Concesionario Yemosa, Polígono Industrial El Segre, parcela 720, Lérida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia, i és dijous, ja saps que el que farem tot seguit és parlar de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, el de capçalera, el de cada setmana, el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. ¿Qué tal estás?
El Cristian, que ja sabeu que és nutricionista i que el trobeu a Disanta Nutrició, busqueu-lo a les xarxes, a internet, que a més, allí trobareu vídeos de consells de manera totalment gratuïta i que els podeu visitar, que además en Lleida estáis en 3 puntos, donde estabais siempre, en Disanta Nutrició, en la calle Alcalde Porqueras número 76 o 4, 70 y...
¿Qué 70 es?
74.
74. Pero también estáis en el gimnasio Eke y también, sí. ¿Dónde más estáis?
Estamos en el Centro Médico Kine.
O sea, imagínate.
También comunicamos bastante el tema de la alimentación con el dolor, pues, sobre todo. Y hemos abierto una sede nueva en Fraga, en el Centro Médico que hay.
Es verdad. Per tant, mira si teniu llocs. De totes maneres, és que no sé on anar. Busqueu-los a internet, d'allí feu un truc i us diran. Depèn del que necessiteu, en un lloc o en un altre. Cristian, hoy tenemos un tema interesante. Hace 10 años nos hubieran dicho que íbamos a hablar de este tema y nadie lo hubiera ni considerado. Pero hoy en día es una cosa que creo que cada vez tenemos que tener mucha más conciencia, y es la alimentación y la sostenibilidad.
Tal cual. Bueno, las dietas o la alimentación sostenible es una de las preocupaciones actuales a nivel mundial, y donde muchos países están intentando involucrarse en las dietas sostenibles, porque realmente la producción alimentaria es una de las producciones con mayor impacto en el medio ambiente y donde puede llegar a afectar a las generaciones actuales y las generaciones futuras,
claro.
¿No?
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad en la alimentación?
Pues, mira, las dietas sostenibles sobre todo son aquellas que generan un impacto ambiental reducido, ¿vale? Y que contribuyen a la seguridad alimentaria, al bienestar, al estado nutricional adecuado de las personas, y que protegen y reservan la biodiversidad, ¿no? De los alimentos y de las especies como tal. Entonces, actualmente, donde hablamos constantemente del cambio climático y del cambio de nuestra biodiversidad, tanto de flora y de fauna, de nuestro entorno, se incluye esta variable que es la alimentación, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué es tan importante cómo nos alimentamos y tener en cuenta el aspecto de la sostenibilidad en la alimentación? Porque si está claro que si nuestra mayor fuente de alimentaria, por ejemplo, son las terneras, es un alimento que es muy poco sostenible. O sea, genera un impacto ambiental muy importante, porque la producción de animales genera más contaminación, más transporte, más
bueno, que gasta muchísimo más recursos.
Más recursos que cualquier otro alimento, por ejemplo, vegetal. Uh-huh. ¿Vale? Este es uno de los argumentos, que quiero quedar claro, por el cual se promulga mucho las dietas vegetarianas. Las dietas vegetarianas, en términos netos, son muchísimo más sostenibles que una dieta no vegetariana, ¿no? Uh-huh. Porque los alimentos vegetales producen muchísimo menos contaminación y son más sostenibles que los alimentos de origen animal. Eso no quiere decir, y desde mi opinión, que todos tengamos que tener una dieta vegetariana para hacerla sostenible. También tenemos puntos medios, también podemos utilizar el punto de sostenibilidad en un punto medio sin llegar a pasarme el vegetarianismo, ¿no?
Claro.
Y luego pues pondré un par de ejemplos, ¿no? Pero si queremos ser más sostenibles y si nos está preocupando este entorno, hay veces que mucha gente me dice, bueno, es que yo para el tema del medio ambiente y tal solo puedo hacer que reciclar y tal. No, podemos hacer muchísimas
cosas. Sí, claro, y además cada vez nos lo dicen más, podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas, en todos
muchísimas,
los ámbitos. Ahora estamos hablando de la alimentación y aquí veréis que podemos hacer muchísimo y a la vez llevar una dieta saludable, equilibrada y natural.
Desde luego. Entonces, ¿por dónde empezamos con la alimentación? Lo primero y como más importante es comprar alimentos de la zona.
Sí.
¿Vale? Esto no solamente por el tema de que ese producto puede ser que tu cuerpo lo entienda mejor porque es de tu zona, pero simplemente es una cuestión práctica de que ese producto se ha utilizado menos transporte para llegar al destino final, ¿no? Si utilizamos un alimento que viene de Nueva Zelanda, pues imaginaros la contaminación que ha podido pasar para poder yo comérmela. En cambio, si me como las manzanas de aquí de Lleida, ¿no?
Bueno, y además, aún me lo pones mejor, sobre todo con todos los alimentos que tenemos producidos en la zona. O sea, es que comprar manzanas de Chile, por ejemplo, es que es un pecado.
No tiene sentido, como aquel que dice.
O sea, tenemos una producción altísima en Lleida y de calidad, porque mira, si me dijeras que son mejores y tal, que no, que las mejores son las de aquí, no. Pues imagínate todo el transporte que vas a ahorrar.
O mandarinas o naranjas de Centroamérica o de Sudamérica.
No, entonces, tenemos en Valencia.
Tenemos que hacer un cambio en este sentido, porque cuando vas al súper es muy práctico cogerlo todo, ¿vale? Coger lo que hay, la más barata, etcétera, ¿no? O aquella que tenemos más a mano. Mm-hmm. Pero intentemos investigar un poquito más de dónde viene esa fruta. Yo cuando voy al súper o cuando voy a algún sitio a comprar, siempre pregunto, ¿de dónde es esto? Si es de fuera, de aquí, de la zona, ya no la compro. Comprar de otro tipo de fruta.
Claro.
Esto estás generando un impacto ambiental. Si este granito de arena lo hacemos todos, es un gran cambio. Al final los productores se verán, las grandes industrias de ventas se verán obligadas a cambiar el origen del producto, ¿no? Además que estamos introduciendo o cambiando sistemas, el sistema de precios de los ganaderos, el sistema de precios de los agricultores de la zona, porque al final estamos obligando a tener ese producto más asequible para todos, ¿no? Uh-huh. Esta es una manera. La segunda manera más importante es reducir el consumo de alimentos de origen animal, ¿vale? Reducir el consumo de alimentos de origen animal. Eso quiere decir que siguiendo las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ser más sostenibles. La primera es, si comemos como máximo una vez a la semana carne, ya somos más sostenibles. Uh-huh. Pero si nos pasamos a comer carne cada día de la semana, ya somos muchísimo menos sostenibles. Pues con una vez a la semana y con una carne producida de la zona, de aquí de cerca, que tenemos grandes productores, por ejemplo, de carne de cerdo, de carne de ternera o de carne de pollo, ¿no? Pues somos más sostenibles. Entonces, si comemos una vez como máximo carne de ternera, carne roja a la semana, como máximo dos veces de carne blanca a la semana, somos muchísimo más sostenibles.
Pero imagínate, de todas maneras, según qué casa o según qué persona, este cambio va a costar, ¿eh? Hay gente que come carne para comer y para cenar.
Para cenar. Es uno de los cambios importantes,
claro.
Porque realmente es así. Y también te digo un paso más. No solamente utilicemos la misma carne, porque si utilizamos una carne blanca como el conejo o la codorniz, vamos a ser muchísimo más sostenibles. El conejo y la codorniz, por ejemplo, es un producto que no suele venir de un ambiente externo o de otras producciones. Por ejemplo, Cataluña tiene una muy buena producción de conejos y de codornices. Uh-huh. Entonces, ya estamos influyendo en el mercado nacional,
claro.
el de la zona, ¿no?
Si es que al final es hacer fuerza, ¿eh? Sin hacer manifestaciones, por así decirlo.
Son pequeños granos. Yo creo que tenemos que pensar un poco más en qué puedo hacer yo en mi casa.
Pero oye, ahora te voy a hacer la pregunta. Que imagínate que nos está escuchando una persona que dice, mira, es que yo como carne casi cada día. Uh-huh. Vale, acepto lo que me dice Cristian. ¿Qué como?
¿Qué como? Pues,
claro, si me dices solo una vez carne a la semana, por ejemplo, uh-huh. Y yo comía siete o ocho, uh-huh. esos seis días, ¿qué como?
Bueno, recuerda, Ricardo, que los cambios siempre son difíciles.
Sí, claro. Poco a poco, ¿eh?
Son difíciles y tenemos que tener claro que queremos cambiar. Intentar esta persona que llegue a comer como cada día a la semana carne, pues vamos a intentar cambiar la mentalidad paulatinamente, progresivamente. Sí. El pescado es un alimento muchísimo más sostenible porque la producción de pescados de la zona suele ser con menos impacto medioambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, aumentar el número de pescados es muchísimo más sostenible que comer carnes de animales terrestres. Uh-huh. Y luego, si comemos huevos, es muchísimo más sostenible, huevos de la zona, muchísimo. Entonces, disminuyamos un poco el consumo de carne, aumentemos un poco más el consumo de huevos y de pescados. Y otra cuestión es, no pasa nada porque un día comamos alimentos solo de origen vegetal. Por ejemplo, pues el día que hagamos unas legumbres con arroz, con verduras, no hace falta que introduzcamos algo de animal. O a lo mejor se puede introducir algo muy sutil. Por ejemplo, pues hacemos unas legumbres con verduras, garbanzos, con espinacas, con cebolla, no sé qué, y un huevo, por ejemplo.
Y esto, ¿vale? lo tiene todo.
Esto lo tiene todo, ya tenemos todos los grupos de alimentos.
No, lo digo porque la gente que nos escucha que dice, bueno, pero me falta... No, no te falta nada.
No te falta nada. Pero claro, si hacemos unas lentejas con su chorizo, con su historia, y luego un segundo de una ternera a la plancha, por ejemplo, pues estamos totalmente cambiando el sentido de lo que estamos intentando cambiar, ¿no? Entonces, comprar alimentos de la zona, disminuir el consumo de carnes, incrementemos el consumo de pescados, incrementemos el número de huevos, incrementemos los lácteos, que son ricos en proteínas también, ¿por qué no? Y lácteos que no solamente sean de vaca, también podemos utilizar pues leche de cabra y todos estos productos que no sean solo de vaca, ¿no? Uh-huh. Y si variamos, la tercera premisa importante es variar el alimento. Cuando compras un alimento muy consecutivamente, todos aquellos que nos están escuchando, que desayunan cada día jamón de pavo, por ejemplo, cada día jamón York, cada día queso, estás incidiendo en una producción importante de un mismo producto. Y no solamente es perjudicial para tu salud, sino que es perjudicial para el sistema, el ecosistema y los ambientes, ¿no?
O sea, tienes que tener dos o tres alternativas e ir variando.
Ir variando. Entonces, al final, vuelves a lo que siempre decimos, Ricardo, siempre que hablamos de diferentes temas llegamos a mismas conclusiones. Es que si varías, si comes de todo, si comes más vegetales, estás cumpliendo con todo. Es que son cosas sencillas que no llegamos a hacer, ¿no? Y estamos respetando la sostenibilidad del medio ambiente.
Doncs a tot això que ens ha explicat avui el Cristian, si li sumes que a mateixa igualtat, si ja has d'agafar una fruita d'aquí, agafa, per exemple, la que tingui menys envoltoris. ¿Eh? O sea, bueno, ya le sumas todo eso y entonces ya, oye, si todos lo hiciéramos, el cambio sería bastante drástico, ¿eh?
Claro, esto tiene que ver mucho con los alimentos procesados, o sea, los alimentos prefabricados. Vale, a lo mejor por practicidad me va muy bien aquel vasito de arroz que meto un minuto en el micro. Y realmente el arroz tiene pocos conservantes y desde el punto de vista de la salud no te va a incurrir en nada. Uh-huh. Pero es muy poco sostenible. La cantidad de plástico que hay en 100 gramos de arroz es que no tiene nada que ver, ¿me entiendes?
No.
También compremos alimentos que estén envasados, que no estén en plástico. Yo, por ejemplo, cuando compro arroz, yo compro el arroz que producimos aquí en el Delta, uh-huh, y este arroz está envuelto en papel. ¿Vale? El envoltorio no es plástico, es papel. Esto también, pensar un poco en esto. Yo cuando voy a la pescadería y me van a poner el pescado en estas bandejas de plástico, les digo que tienes algo de papel y siempre hay estas bolsas de papel, claro, o envueltas en papel. Entonces, los envoltorios es muy importante. Has dicho algo que no solemos pensar, ¿no? Pues voy a la frutería, a la verdulería y pues siempre tienen bolsas de papel y bolsas de plástico.
¿Y si puede
Pero
ser?
Por algún motivo, nosotros estamos tan introducidos en el mundo del plástico que cogemos la de plástico. Ya sé que es un poco más fuerte.
Y el tema de la fruta y hortalizas, sí puede ser a granel mucho mejor.
Muchísimo mejor.
Siempre, ¿eh? Porque además, y traerte las bolsas de casa.
Y a ver, Ricardo, si te quiero ver en el mercado, ¿eh?
También.
No te veo mucho pasear por allí, ¿vale? Nos vemos poca gente por el mercado. Ir al
tienes
mercado,
razón.
Por favor,
a comprar. Tienes razón, totalmente. Doncs avui hem parlat d'alimentació i sostenibilitat, que ja veieu que també es pot fer molta feina i al final la salut del planeta ens afecta a tots. I aquí sí que no hi ha històries, ens afecta a tots sí o sí. Fixeu-vos la feina que podem fer i sense deixar l'alimentació saludable, que al final és el que busquem, alimentar-nos de manera saludable. Avui hem parlat amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. Cristian, bona setmana, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja anem a obrir directes aquesta finestra dels records.
I parlem del tresor de Mitjaran. Perquè cal dir que els orígens de l'església de Santa Maria de Mitjaran, que és un veritable tresor, són confusos. Pot ser que en un futur proper es trobi documentació que posi més llum a la construcció d'aquest temple, un temple emblemàtic de l'Aran. Tal com indica el mateix nom, Santa Maria de Mitjaran, dit també de Mig Aran, es troba al mig de la vall, més o menys, a la meitat de la distància que va del port de la Bonaigua, antigament dit Port de Peires, a Pont de Rei, l'indret de la frontera amb França. Una vella llegenda, atiada pels frares agustinians que hi vivien a principis del segle XIV, diu que el monestir va ser fundat per Sant Paulí, tot i que històricament no ho podem confirmar, mentre que altres fonts asseguren que havia estat fundat per Carlemany. Cal dir, però, que és lògic que Sant Paulí visités la Vall d'Aran. No en debades, aquest fill de Bordeus, per anar a la Tarraconense, devia fer via seguint el curs de la Garona, el riu que el portaria a la Hispània d'aleshores a través del port de la Bonaigua, una ruta antiquíssima i molt concorreguda alhora. Però, de les seves i molt probables estades a la Vall d'Aran, a fer fundar el monestir agustinià, en paraules del que va ser gran historiador, Josep Lladenosa, cal dir que hi ha un abisme. Lladenosa fonamenta i documenta la seva afirmació en la base de l'aparició d'una falsa crònica de lliberats que des de la segona meitat del segle XVII va contribuir a despistar els historiadors. Però el que sí que és cert és que l'església del Mitjaran cal visitar-la avui que s'ha recuperat bastant i disfrutar d'aquest tresor que hi ha a la Vall d'Aran. I acabem com cada dia amb l'adagi. Diu, casa de poc fonament l'enderroca un xic de vent.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Senya, els horaris, arribem a la una de la tarda, busquem aquesta darrera hora, i després la nieve en la Cope, amb el David Velasco, fins a les dues, amb gruixos, estat de les pistes i, sobretot, totes les informacions i activitats del cap de setmana de les principals estacions hivernals.